Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dijous 2 de març. Arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem com sempre, en primer lloc amb els titulars de la jornada, començant per aquests canvis que ja es confirmaven en el cronograma per l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume. El final de les obres es preveu ara per l'any 2028, 3 anys més tard del que s'havia anunciat en un primer moment. De fet, quan es va presentar el projecte d'ampliació de les instal·lacions hospitalàries, que comptaran amb una inversió de gairebé 35 milions d'euros. Ahir el president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva deia que es voldrien escurçar aquests terminis, però que ara per ara la previsió formal és que les obres acabin, com dèiem, l'any 2028. Joan Guix també que va informar que les prospeccions fetes als terrenys municipals que hi ha a les portes d'urgències, va dir, no han localitzat cap peça arqueològica important. Més coses, estimem que Calella projecta un model mixt de neteja amb l'horitzó de l'any 2030. La candidatura d'Enric Gómez assegura que la neteja serà un dels punts forts del seu projecte polític, amb el qual concorreran a les pròximes municipals, considerant que el millor model de gestió passa per municipalitzar la neteja viària, però tornar a optar per externalitzar la recollida de la brossa. Això serà, però, quan s'acabi l'actual concessió. L'any 2027. Pel mentrestant, estimem que Calella es compromet a fer un bon seguiment de la contracta i millorar la fiscalització del servei. Aquesta nit, projecció i cinefòrum del Carràs amb Carla Simón, entrada gratuïta per aquest passi de la pel·lícula guanyadora de l'Os d'Or a la Berlinale. Passi de la pel·lícula, el que li seguirà un cinefòrum amb la seva directora i part de l'equip. Hi haurà també l'actor Jordi Pujol, tot plegat a la sala Mozart a partir de les 8 del vespre. I l'exposició El llegat indià repassa les llums i ombres d'un episodi fascinant de la història moderna. Aquests dies es pot veure aquí a Calella. És una exposició de la xarxa de municipis indians que arriba aquí en ple debat públic sobre els elements de la cultura popular i les festes que es vinculen amb el colonialisme i l'esclavatge. La mostra El llegat indià, que es podrà visitar fins al 25 de maig al Museu Arxiu, narra, com dèiem, les llums i ombres d'un episodi històric que va de finals del segle XVIII fins al 1914. I la plec que viurà l'estrena de la sardana commemorativa del 95è aniversari amb el títol Pètals d'una flor de juny, composada per la tarragonina Anna Abad. De fet, pren aquest títol seguint la temàtica primaveral que marcarà l'edició d'aquest 2023 de la plec, en el qual també s'estrenaran Filigrana apassionada, una sardana de Joan Lázaro, i 19 de juny del calellenc Jordi Feliu. Totes elles s'interpretaran el diumenge 4 de juny, l'últim dels 3 dies de la cita que prepara l'agrupació sardanista de Calella. I pel que fa al temps, durant la tarda s'han d'anar obrint clarianes en un cel que avui s'ha llevat tapat, gris. Avui dijous, amb temperatures màximes que han baixat respecte a les d'ahir, s'han mantingut per sota dels 12 graus. Demà tindrem més estones de sol durant el matí, però núvols baixos durant la tarda i termòmetres en progressiva recuperació. Es treballa amb l'horitzó del 2028 pel nou Hospital Comarcal Sant Jaume. El calendari d'execució que ha actualitzat el Departament de Salut endarrereix, doncs, 3 anys l'entrada en funcionament de les instal·lacions hospitalàries ampliades respecte a les previsions que es van fer inicialment, segons les quals les obres haurien d'estar enllestides a finals del 2025. En concret, es va dir al cap de 60 mesos de la signatura de l'acord de col·laboració entre administracions per fer possible una actualització del centre sanitari que dona atenció a una població de referència de més de 118.000 persones. El president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Joan Guix, va explicar ahir que les obres acabaran, però, l'any 2028, que, de fet, aquest és el calendari formal amb el qual treballa el Departament de Salut.
La previsió és 2028. Aquesta és la previsió. El que pugui passar entremig, jo ja no ho sé. Clar. Però la previsió és 2028. Es voldria intentar escurçar una mica terminis, però la previsió formal, 2028.
Salut va presentar un primer cronograma del projecte del nou hospital quan es va fer l'anunci de l'acord de col·laboració per fer l'ampliació de les instal·lacions que hi ha a Calella. Com dèiem, es fixava un termini de 60 mesos, és a dir, 5 anys, a partir de la signatura que es va fer a finals del 2020, al novembre, i que incluïa els compromisos del Departament de Salut, però també els de l'Ajuntament de Calella, que en aquest cas s'encarregarà de la construcció de l'aparcament a Can Saleta per compensar la pèrdua de places fruit de les obres que s'han de fer a la faldilla del centre i fins a tocar la carretera Nacional 2, però també per davant d'urgències. Justament el president de la corporació va parlar ahir del resultat de les prospeccions tècniques de l'estudi geotècnic que s'ha fet en aquest àmbit d'actuació.
De moment no han trobat res en la zona que s'ha de construir. Això no vol dir que més endavant es pugui aparèixer alguna cosa, però de moment estem així. El primer risc que teníem important era que allà on tenim planificat l'ampliació de l'hospital, que és la zona del que ara és aparcament davant d'urgències,
no?
El problema és que ens haguéssim trobat allà alguna peça important arqueològica. No sembla que sigui així.
Joan Guix, que va anunciar que la setmana vinent es farà efectiu el seu cessament com a president de la corporació a petició pròpia, va comentar que es disposa d'un primer esbós del pla funcional del nou hospital i que en el disseny de les noves instal·lacions, també de la seva distribució, es tindrà en compte, per descomptat, l'informe de mobilitat de tot el sector. Amb una inversió de gairebé 35 milions d'euros per part del Departament de Salut, el nou Sant Jaume ampliarà fins al 169 el nombre de llits que hi ha actualment i incorporarà també entre 6 i 8 semicrítics. Pel que fa als quiròfans convencionals, passarà a haver-n'hi 5 de convencionals, 4 de cirurgia major ambulatòria, una d'urgències i un altre quiròfan d'obstetrícia. A urgències hi haurà 14 bocs de nivell 1 i triatge i 21 de nivell 2. També s'incrementaran les sales de consulta fins a un màxim de 52. L'ampliació també permetrà reforçar els serveis i també tots els recursos d'atenció intermèdia. Pel que fa a l'Ajuntament de Calella, el seu compromís és la construcció del nou aparcament de Can Saleta, un edifici de 3 plantes amb capacitat per a uns 300 vehicles. El projecte també s'ha endarrerit en aquest cas per un contratemps en l'intercanvi de terrenys amb la corporació, que n'és la propietària, de fet. El seu president, Joan Guix, explicava ahir a Ràdio Calella Televisió que s'ha resolt aquest problema estatutari, va dir, el que ho impedia, i que Patrimoni de la Generalitat ja té la documentació perquè es pugui fer la inscripció al registre. Una i vuit minuts. La neteja serà un dels principals eixos del programa electoral també que continua desvetllant Estimem Calella, la candidatura que encapçala Enric Gómez per les municipals del 28 de maig. Es proposa treballar cap a un model mixt de la neteja, però amb l'horitzó del 2030, perquè l'actual concessió del servei de neteja de la via pública, com també de la recollida de la brossa, no finalitza fins al 2027 i, per tant, s'haurà de mantenir durant el pròxim mandat municipal, en teoria. En una entrevista a la ciutat, Gómez ha afirmat que és el model de gestió òptim per Calella. Aquest mix es tractaria de municipalitzar la neteja viària i externalitzar la recollida de la brossa. Diu que el pròxim govern municipal haurà d'assentar les bases de la gestió que s'haurà de fer un cop finalitzi l'actual contracte.
El govern que estigui ara mateix ha de tenir l'estratègia de com voldrà que sigui el servei de neteja per després. I nosaltres, com bé saps, no anem només a un model d'unes eleccions, sinó que nosaltres tenim el que és el projecte Calella 2030. És un projecte estratègic de ciutat que mira el curt terminisme, el mig plaç i el llarg termini, perquè hi ha coses com aquesta del servei de neteja que no es podria fer ja només entrar, però que sí que s'ha de fiscalitzar el servei de neteja actual i projectar el que nosaltres volem que sigui el nou servei de neteja un cop acabi aquesta licitació.
La proposta d'Estimem Calella passa per municipalitzar la neteja viària i tornar a optar per externalitzar la recollida de la brossa quan s'acabi l'actual concessió. En la gestió del mentrestant, doncs, Estimem Calella, el que es compromet és a fer un bon seguiment de la contracta per intentar minimitzar o resoldre les deficiències detectades i que, de fet, s'han recollit en l'auditoria de servei. En aquest sentit, Gómez ha retret la supervisió que n'ha fet el govern municipal. Ha dit que no s'ha fet prou bé.
Sincerament, crec que no s'ha fet bé. No, crec que no s'ha fet bé perquè si s'hagués fet bé potser s'haguessin requerit certs punts que estaven en la licitació, crec que no s'ha fet bé, diguéssim, les auditories pertinents, ni les reunions ni els informes pertinents, i crec que a més la licitació ja va sortir nefasta en quant a diferents aspectes. Un d'ells, per exemple, és la llargada, la durada de la licitació. La licitació aquesta és de 12 anys, quan normalment hauria de ser de 6 anys. Per què? Perquè per un tema d'amortització fins i tot de maquinària. Els camions que tenim ara mateix són per llançar. Així us ho dic. Llavors, aquesta amortització ja havia d'haver acabat fa temps.
Avui hem conegut aquesta proposta de neteja d'Estimem Calella, en la qual també diuen estudiaran la implantació del sistema de recollida porta a porta en algunes zones de Calella. Altres notícies. La Diputació de Barcelona ha ampliat el programa de rehabilitació i millora d'edificis patrimonials fins a arribar als 25 milions d'euros. Inclouen actuacions fetes i les que s'han de fer aquest 2023 i les previstes per l'any vinent, el 2024. Entre totes aquestes hi ha també dins aquest programa de rehabilitació el jaciment arqueològic del Roser, al qual l'ens supramunicipal hi ha destinat un ajut de 45.000 euros. També, però, el Museu Arxiu, pel qual l'Ajuntament rebrà 155.000 euros per les obres de rehabilitació i millora, uns imports que representen el 20% del cost de l'actuació. Al Maresme, dins el programa, es contemplen també les obres de rehabilitació de façanes de l'edifici Vilaflora de Canet de Mar o el canvi de vidreres del Xifré, Arenys de Mar. A Pineda, aquest diumenge, s'inaugurarà la remodelada plaça de Can Badat amb una matinal d'activitats de voleibol dedicades al gènere femení. El nou equipament consta d'una pista tancada que s'anirà obrint seguint els horaris del programa d'accés a les instal·lacions esportives de Pineda. Sobre la matinal en concret d'aquest diumenge, començarà a les 10 del matí, s'allargarà fins a les 3 de la tarda, hi haurà un taller i també un torneig de voleibol per donar a conèixer el nou espai i promocionar l'esport i la pràctica esportiva en general entre la ciutadania. Les activitats organitzades són gratuïtes, hi haurà música i obsequis per totes les participants. I Mataró recorda els 25 anys de la Laia Larquera amb una doble exposició, totes dues comissariades per Josep Maria Rovira Joan, sobre l'escultura, però també el seu autor. La instal·lació, l'escultura de la Laia Larquera, a la Porta Laietana, va tenir lloc l'1 de novembre de l'any 1998, culminant un projecte finançat entre l'Ajuntament i també la Diputació de Barcelona. L'exposició que s'ha instal·lat a Can Palauet recorda i documenta tot el procés de realització de l'escultura, amb imatges, volíem dir, i entrevistes actuals amb les persones que van participar en el procés i tots els reptes que es van haver de superar. També s'han recuperat documents gràfics de la mà de Marga Cruz, Lluís Gibert, Jonathan O'Rourke i també del fons de la televisió de Mataró, a més del fons Carreres, que hi ha a l'Arxiu Municipal. Per altre cantó, l'exposició que es pot veure a Can Serra és un tas monogràfic de la trajectòria artística de l'escultor Rovira Brull. Compta amb la cessió d'obres per part de col·leccionistes particulars. L'Arquera, la Laia Larquera, és la fita i la icona de Mataró, representa i ret homenatge als avantpassats de la capital del Maresme. És una dona i arquera que simbolitza la deessa de la fecunditat de la terra, té l'esperit de les pintures rupestres i és caçadora. A més, té la força de les Venus prehistòriques i, segons Rovira i Brull, de la deessa grega Artemisa, la Diana romana. El seu nom, Laia, fa referència als laietans, la població íbera que va habitar la costa central del Principat fa més de 2.000 anys. Doncs per avui hi ha prevista una trobada entre l'equip de la pel·lícula guanyadora de l'Os d'Or a la Berlinale i també de 5 Premis Gaudí amb el públic de Calella. És que, de fet, el Carràs es projecta aquest vespre a la Sala Mozart. Després hi haurà un cinefòrum que permetrà als espectadors conèixer i parlar amb la seva directora, Carla Simón, però també l'actor Jordi Pujol, que fa el paper de Quimet, el cap de la família Soler, dedicada al cultiu del préssec a Lleida, que en aquesta història afronta la seva última collita.
Mariona, que hi ha una grua a pensar.
Com una grua?
Sí, una grua en el meu xixi. Però per què?
Un contracte firmat de les terres.
De contracte firmat? No n'hi ha cap. El Pinyol Vell.
Alcarràs és la segona pel·lícula que ha dirigit Carla Simón, pel·lícula que va ser candidata, la candidata escollida per l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya per competir en la cursa pels Oscars com a millor pel·lícula de parla no anglesa. Malauradament, finalment, no va ser seleccionada el film. Aquest drama rural es passarà, es projectarà aquesta nit a la Sala Mozart, tot plegat amb entrada gratuïta, com dèiem, després Cinefòrum amb l'equip, amb la directora, l'actor i també el productor Tono Falguera. El cafè Copa i Puro, que acompanya moltes sobretaules catalanes, és un dels llegats que van deixar els indians que van emigrar a les colònies espanyoles buscant fortuna. La canya de sucre, el cafè i el tabac són alguns dels productes que van portar de les Amèriques, així també com un nou coneixement i interès per la cultura en general. En l'àmbit artístic i arquitectònic va ser clau la contribució dels indians en l'expansió del modernisme català, que és tan present a les poblacions costaneres, on també s'hi cantaven i s'hi segueixen cantant havaneres i cants de taverna, també originaris de Cuba. Ara, una mostra comissariada per la xarxa de municipis indians està exposada al Museu Arxiu, una exposició que no defuig de la part més vergonyant de tota aquesta història, l'esclavisme. Així ho ha explicat la coordinadora i divulgadora de la xarxa de municipis indians, Anna Castellví.
Va haver-hi indians que doncs, van fer la trata de persones esclavitzades, que és la part doncs, més vergonyant de tota aquesta història. Van ser uns quants, no van ser la majoria. Malauradament, primera en forma legal i després de forma il·legal, cosa que bueno, les coses il·legals ja sabem doncs, que després pugen el preu i encara doncs, era més un negoci més lucratiu. No? Però bé, ni tots els indians eren negrers, ni tots els negrers eren indians. Hi havia negrers que no havien anat mai a fer les Amèriques.
Doncs en aquesta mostra, exposició que es pot visitar al Museu Arxiu, s'ofereix el context històric i social del fenomen dels indians des de finals del segle XVIII i fins al 1914. Parla dels catalans que van emigrar a les colònies espanyoles, a Mèxic, a Puerto Rico o Cuba, entre d'altres, i que van acabar obrint noves vies comercials entre Catalunya i Amèrica. Castellví explica què els portava a marxar de casa per buscar aquesta fortuna a ultramar.
Per motius econòmics, perquè no es guanyen bé la vida al seu lloc d'origen, que era el cas de molts nois que van tenir d'emigrar doncs, a les colònies espanyoles a Amèrica. Ho feien per motius econòmics, alguns doncs, perquè hi havia la devastació de la vinya amb la filoxera, altres perquè doncs, no es trobava tant de corall, que eren corallers, no es trobava tant de corall, doncs, bueno, perquè aquí doncs, era un temps doncs, en què la gent passava penúries. La gent emigra per motius polítics o bèl·lics, com hem vist, doncs, i actualment torna a passar, ho hem vist últimament en la nostra història, i la gent emigra per amor. La gent emigra per aquestes tres causes.
Dels que van marxar per aquestes causes que ara explicava Castellví, alguns no van tornar mai, d'altres sí, i amb forces, diners a la faixa. Van arribar com a senyors, portant i explotant els productes que hi van trobar i també el coneixement adquirit. En l'àmbit tecnològic, sense els indians, no hagués sigut possible mai la primera línia de tren de tot l'estat, la que va unir Mataró amb Barcelona.
Com el tren de Mataró a Barcelona, doncs, portat per Miquel Viada, doncs, era un avanç del transport, doncs, que només hi havia un altre país del món, una altra línia ferroviària al món que podia tenir-la com aquesta de Barcelona a Mataró, de Mataró a Barcelona. Van portar doncs, productes nous com el cacau i el tabac o el rom, més que el rom, doncs, la canya de sucre. Per això els indians teníem, o fins i tot ara, avui en dia, els catalans tenim aquest costum doncs, d'allargar els sobretaules perquè fèiem el cafè, copa i puro.
El boniato, també els plats com l'arròs a la cubana, les flors magnòlia o les habaneres, el cant de taverna, també s'atribueixen a aquest llegat indià que és molt present a nivell arquitectònic també aquí al Maresme.
Sense aquestes rendes d'ultramar, no? Sense aquesta expansió de l'eixample barceloní doncs, del Portal de l'Àngel, doncs, ja deixar-lo enrere i agafar doncs, Passeig de Gràcia i fer doncs, totes aquestes tan, cases tan precioses, doncs, amb aquest estil modernista, que és únic en el món, doncs, també, si no hagués ser per aquestes rendes ultramar, doncs, difícilment ho haguéssim pogut tenir i gaudir avui en dia.
Un llegat arquitectònic que també és present aquí al Maresme, en poblacions com Sant Pol, Canet, Arenys i Vilassar, però també a Tossa i Sitges i a l'interior de Catalunya i a les grans ciutats, unes cases d'indians que acostumen a tenir façanes molt decorades i una torre que pot ser quadrada o circular des d'on es pot veure el mar, cases àmplies, amb mobiliari de fusta de color vermellós, fusta de la xicranda i de la caoba, i també amb grans pintures i murals que recorden el paisatge indià. I la sardana, ja ho sabeu, marcarà el ritme del primer cap de setmana de juny a Calella. Entre el divendres 2 i el diumenge 4, les millors 5 cobles de la país s'encarregaran d'interpretar un total de 76 sardanes, les incloses en un repertori que revisa efemèrides i deixa també espai a les dones compositores. Una d'elles, Anna Abad, de Tarragona, ha estat l'encarregada de la peça commemorativa de l'edició número 50... de l'edició número 95... No n'hi restem cap, de l'edició número 95 de la trobada que organitza l'agrupació sardanista. Una sardana que es titula Pètals d'una flor de juny, que reforça la temàtica d'enguany, que gira al voltant de la primavera i que dona protagonisme a les flors, tal com es reflexa en el cartell dissenyat per la calellenca Carme Guri. Una sardana que s'estrenarà el diumenge 4 de juny, com també s'estrenaran Filigrana apassionada, de Joan Lázaro, i 19 de juny, del calellenc Jordi Feliu. L'agrupació sardanista posa de relleu que s'aposta per consolidar un model de plec únic a Catalunya que s'allarga durant 3 dies i es manté amb 4 cobles durant la sessió central de diumenge. La seva presidenta, Caral Piedemonte, afirma que s'ha confirmat com un model d'èxit que des de Calella es vol seguir promocionant.
Les accions que fem volem que generin un impacte positiu, no només econòmic, sinó també social i cultural, i creiem que la plec ho aconsegueix. I per això el potenciem doncs amb estrenes, amb més actuacions per a les cobles, amb una estratègia de comunicació al darrere potent per atraure més públic, amb una oferta hotelera perquè doncs el nostre públic es pugui quedar els 3 dies a Calella. I creiem doncs, que anem pel bon camí i esperem arribar a l'edició número 100 d'aquí 5 anys.
Per aquesta del 2 al 4 de juny, la d'aquest any, la del 95è aniversari, la PLEC vol revalidar les xifres d'assistència de l'última edició amb aproximadament uns 2.000 participants. Una trobada que arrencarà amb un inici de festa a la plaça de l'Ajuntament la nit del divendres 2 de juny, que comptarà amb la intervenció d'un pregoner especial. S'espera que durant aquest pregó, aquest inici de festa, l'agrupació sardanista faci un anunci especial també. Durant el cap de setmana es desvetllaran altres novetats que s'incorporaran al concert de Nadal de finals d'aquest any. Vinga, doncs, arribem a la recta final de l'informatiu. Últims instants que dediquem a conèixer la previsió meteorològica amb el Quim Serra. Quim, bon dia, què ens expliques?
Hola, què tal? Molt bon dia. Avui la situació meteorològica encapçalada per aquests núvols que tenim des de primeres hores del dia. Núvols que fins i tot al llarg d'aquest matí podran deixar alguna gota, algun petit plogim. Tot plegat ben poca cosa, el que pugui caure aquí al Maresme. De tota manera, la nuvolositat més abundant de la matinada ha afavorit un augment de la temperatura nocturna i la màxima també quedarà una mica més curta, però respecte a la d'ahir, amb núvols que aquesta tarda s'aniran trencant, però que encara seran força presents aquí al Maresme. Tot això amb vents fluixos, de fet molt febles i molt variables aquesta tarda, pràcticament encalmats, i amb una situació marítima que va millorant el seu estat després de la mar més alterada que vam tenir entre dilluns i dimarts, i avui hi haurà una mica de mar de fons, però amb tendència a anar disminuint. De cara a demà divendres, el que s'espera és que tinguem doncs, un temps també força tranquil, amb restes de núvols, sobretot a primeres hores del dia, però durant la resta de la jornada predominarà l'ambient assolellat. Això farà que baixin una mica les temperatures nocturnes, però que també puguin pujar les temperatures màximes cap als 13, puntualment als 14 graus. Pel que fa a la previsió de dissabte, doncs en principi s'espera que es mantingui dominada principalment per la tranquil·litat meteorològica que, a més, ens portarà temperatures màximes una mica més altes i diumenge, doncs, sembla que continuaríem en la mateixa situació, tot i que augmentarien una mica els núvols, aquests serien de tipus alt i mitjà i, per tant, de moment no s'esperen precipitacions. Tant dissabte com diumenge la situació marítima força tranquil·la, tot i que diumenge el vent de Garbí es reforçarà i això farà que la mar es pugui alterar una miqueta més, però tampoc no massa. En conjunt, tranquil·litat pels pròxims dies, tot i que, com ja hem comentat aquest matí, no descartem que es pugui escapar algun plogim. Aquí al Maresme, en qualsevol cas, seran fenòmens aïllats i poc importants.
Quatre minuts i arribarem en punt a dos quarts de dues del migdia. Posem punt i final aquí a l'info d'avui dijous 2 de març que hem fet amb Víctor Riera els controls tècnics. I tornarem amb més notícies. Serà demà, com sempre, puntuals a la una. Fins llavors ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies a radiocalella.tv.cat. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalella.tv.cat.